Tothom sap què és la novel·la gràfica Maus, però sabeu quina és Feeding Ghosts, a Graphic Memoir? Us donem la benvinguda a les veus d'Espàcia amb la Mireia, la Gina i jo, la Maria. Què tal, Espàcia?
Bé, haig de dir que quan he vist això del Maus, al principi he dit no sé què és cap de les dues coses, com ja ha passat en altres capítols, però he buscat per Google i he dit, ah, sí,
clar,
sí que
exacte.
Sé quina és.
Sí, aquesta l'has de buscar, ja se sap qui, sí. Quina és. Amb raó, eh? Aquesta no és una crítica de que tothom coneix a Maus per mi. Per mi és molt bona.
Sí. No, jo anava a dir que avui he empatitzat amb tu perquè no sé què és Feeding Ghosts.
Jo tampoc.
A Graphic Memoir.
Jo tampoc, fins aquest cap de setmana que estava preparant el Premi Espàcia.
Ah!
D'acord, hi arribarem.
Però després ens assabentarem.
Exacte.
Què tal?
Bueno, aquí, bé.
Què estàvem dient?
Jo m'he queixat molt abans, ara ja no em queixaré.
No, però sí que parlàvem que semblava fa molt de temps que havia d'arribar ja el Nadal i no arriba. És com, ja queda poc, però no arriba.
Sí,
però
tio.
Ja està, ara sí.
Sí, avui
ja.
Els meus alumnes em deien, aquesta setmana és innecessària. Estaven amargats.
Totalment d'acord.
Sí.
I alhora tinc tantes coses aquesta setmana.
Jo també, és boig.
Jesus, jo no, jo ja he acabat. O sigui, ja l'administració pública, com aquesta setmana ja ha començat jornada intensiva, ja està. O sigui, va acabar el món la setmana passada i ara avui ja...
Que bé.
Ja hem començat amb més tranquil·litat.
Me n'alegro. Sí. Algú a explicar? Alguna...
Jo, simplement dues curiositats, que és que a tu, malauradament t'ho vaig dir l'altre dia, perquè ens vam veure quan just havia passat, no? És que m'he estat llegint aquests dies un llibre que es diu... Amor con H, Bibollo, que és una col·lecció molt xula, que la recomano molt. Hi ha molts... Bàsicament, cada llibre és com una col·lecció de relats,
sí.
Assaig...
I ja t'havies llegit un altre, no?
Sí, m'he llegit el d'Amor Amigues, ara m'he llegit el d'Amor Bibollo.
Okay.
I estava jo llegint-me, que evidentment, com que són diferents autors, diferents relats, no sé què, doncs hi ha alguns que t'agraden més i alguns que no t'agraden tant. Doncs justament abans que estava jo al bus venint, que havia quedat amb la Maria, vaig llegir un que començo a llegir de sobte era... Un relat de vampires lèsbic.
Ding, ding, ding.
Estava tan contenta i em va alegrar molt perquè molts d'aquests textos són molt xulos, però són com densos, assaig, parlen de coses intenses, i de cop i volta em vaig trobar allà amb un relat.
Bueno, que vam parlar la setmana passada, que encara que sigui fantasia, poden parlar de la realitat des d'una altra perspectiva.
Exactament.
Correcte.
I l'altre és que he començat a veure una sèrie... que jo i altres amigues estem completament obsessionades, que és de dos jugadors de hockey, guys, d'equips contraris, i l'obsessió ha arribat a tant nivell que no puc esperar-me una setmana pel següent capítol i m'he començat a llegir el llibre.
Bueno, vale, està bé.
Però,
clàssico de Gina.
Clàssico de Gina. Però sí que és cert que no m'he llegit mai un llibre d'aquest tipus. Vale. He llegit fanfics, però no... És diferent. I m'està agradant, però m'està resultant una mica curiós, la veritat.
Hi ha com tecnicismes de hockey?
No gaires. Vale. Hi ha més homosexualitat que hockey.
Hi ha més tecnicismes homosexuals.
Llavors bé.
Hi ha alguna cosa que la busques i ràpidament t'enteres del que és per persones que no tenen ni punyetera idea de hockey.
Vale. Però igual tampoc són molt rellevants. No,
gens ni mica.
És per curiositat.
Sí.
Sí. No sé.
Ja us diré què tal l'experiència,
sí.
Perquè no és el meu gènere literari habitual, així que aviam què tal.
Vale.
Molt bé, que xulo. I tu, Mireia?
Jo crec que a tu t'ho vaig dir també, no sé si a tu t'ho vaig dir, però si no, feu les sorpreses, ¿vale?
Vale.
Perquè em ve de gust explicar-ho. Us ho vaig dir amb anterioritat, que vaig anar a veure en realitat virtual... un passeig pel Coliseu de Roma.
Oh, que guai!
Us vaig dir que anàvem, que et vaig dir que també hi havia el del Titanic.
Ah, sí!
Exacte. Doncs
sí,
també hi ha el del Titanic i ara n'ha estrenat aquest del Coliseu. I em va agradar moltíssim. És aquí, a Barcelona, al Centre Comercial de les Arenes, el de Plaça Espanya, i és superxulo. És com un videojoc, o sigui, quan diuen estàs veient el... des d'on realitat, no. Estàs en més estil videojoc fa uns anys.
Vale. Okay.
Vale? Però tot i així, com l'estàs veient, segueixes a un nen que vol ser gladiador i veus la baralla, estan barallant allà davant teu, pots agafar l'espasa, vam lluitar allà una mica...
Que guai!
I t'apareixen els déus... Uh-huh. I sobretot la part que més em va agradar és que ha fet un mapa de Roma i podries caminar per sobre. Llavors anaves veient els edificis i com nosaltres en sabem una mica, estàvem els dos allà, mira, això no sé què, i anàvem dient... Però és molt curt.
I et quedes amb ganes,
és molt curt, perquè
tot... Quanta estona?
30 minuts. I semblava que havien passat 10.
Ja.
Perquè està bé. Realment està bé i no se fa passar, al contrari. Pots, hi ha certs objectes que els pots agafar, llavors pots interactuar una mica, i això es fa molt curt. Sobretot a la part del mapa, que m'hagués agradat...
Explorar una mica
sí,
més.
Sí, hi ha el mercat també, i clar, no sé si ho sabeu, però al Coliseu de Roma, en realitat, hi havia una estàtua a cada una de les finestres, hi havia una estàtua i estava pintat de vermell, i clar, llavors es veia en tot el seu esplendor.
Que guai,
tio. Molt recomanable. El Titanic diuen que també està molt bé. Jo no aniré al Titanic, però l'experiència en si em va agradar molt.
Jo és que el fanatisme del Titanic no el puc arribar a entendre. Ja. Per què vols pujar-te en un barco?
És que ara estic recordant la conversa. Exacte. Sobre això que us vaig dir, que a mi el Titanic sí que m'agrada.
I jo vaig dir això, de que, what?
Per la maqueta aquella, perquè el llibre que em vaig llegir quan era adolescent.
Però bueno, potser hi ha molta gent que pensa el mateix de Roma, eh? O sigui que...
Sí, pot ser. Que anava a dir que jo havia anat a... Jo vaig fer una experiència d'aquesta immersiva també, la primera que vaig fer la meva vida va ser a Scaladei, que vam anar amb la uni, i era un... Bueno, ara són unes ruïnes, però bueno, entraves allà i també era tota una història, una flipada majúscula, ¿vale? Però és que érem com un munt de gent a la sala. Jo no sé si tu estaves amb més gent o no.
Sí, hi havia més gent, però nosaltres veiem les siluetes dels altres.
Vale.
No sé si...
Però estàveu molt a prop o teníeu com...
Relativament a prop.
Vale. O sigui, jo em vaig agobiar
moltíssim.
Però
era molt gran.
Vale. És que el meu... Eren com dues habitacions... No gaire grans, i l'altra gent no veia silueta, sinó que veies unes mans flotant.
Ah, no, aquí veies la silueta sencera, amb un blanc que es veia molt. Això sí, no em vaig... O sigui, tota l'estona de la mà de la meva parella, perquè ja no reconeixia les altres siluetes.
Jo és que vaig entrar amb el meu company, el Jordi, i recordo perdre'l, i com que tothom eren mans, jo no sabia qui era aquí, i anava xucant, i llavors hi havia un moment també que volaves, no sé què, i jo que tinc vèrtig, i bueno, jo quasi em tiro terra, O sigui, em va agradar, però va ser una mica trambòlic. I a més, com que mereix una mica, sobretot si no estàs acostumat...
A mi no em va passar. Jo
fantàstic.
També era la primera vegada i em pensava que, pues que em mereixeria, però no. La veritat és que molt bé.
També té números que això que vas fer tu fos una mica més sofisticat que el que hi ha a Scaladei. No per res, sinó que Scaladei està deixat de la mà de Déu allà.
Això és una empresa que només fa això.
Clar.
Només.
No que estigui mal fet, el d'Scaladei, però bueno, jo crec que deu ser una cosa diferent.
Molt bé.
I jo, un parell de coses... Una és una tonteria, però m'ha passat ara venint cap aquí i us la volia explicar, que és que he anat al súper i m'he trobat a la meva arxienemiga número 1, que és la noia que em va fer una falta, i a causa de la falta de la qual he fet fatal aquesta frase, però ja m'enteneu, em vaig trencar el turmell jugant a futbol.
Pues no havia entès la falta, O sigui,
i ella,
ara
jugant a futbol.
Tampoc ho havia entès,
Falta de futbol, ja, és que no... Jo ho tinc molt clar al cap, perdoneu.
Sí, tu jugues a futbol.
Jo jugava.
Aquesta noia et va fer una falta i et vas trencar el turmell en aquest partit.
Era una falta guarra, D'aixecar la cama molt amunt, que
bueno,
no es pot fer això.
Si et vas trencar el turmell...
Sí, bueno, a veure. Jo podria haver-me tirat a terra i prou, però jo vaig dir, no, jo sigo. I el meu turmell va fer... I va dir, no sigues de nada.
I no te l'acostumes a trobar, vull dir, ha sigut...
No, i sé que és de castellà, però no me l'acostumo a trobar. A més, estava allà amb el seu nòvio. I jo, pfff, ja he sortit del súper en plan cabrejada, així, saps? Bueno. I l'altre és que avui estàvem un altre cop al Manac, que ja és de les últimes... Ha sigut l'última sessió, de fet, avui.
Okay.
I hem anat a la part de restauració i tal, està molt bé. I de cop arribem a un lloc i ens diuen, sí, no sé què, aquestes pintures... Jo veig un quadre d'art contemporani que és un malson de restaurar i de mantenir, ¿vale? Perquè són tipus coses enganxades en un quadre. I de cop diu, sí, això és de la Maria Àngels Tàpies, la germana del Tàpies. I jo, què?
Què?
Diu, no, és que tenia dos germanes artistes al Tàpies.
Criptogínia!
I és que ni buscant-les pel Google,
Hòstia.
Què me dices?
I totes les dones que hi havia, perquè són restauradores les que hi ha en aquell departament, que és el de pintura, cap d'elles sabia que existien aquestes dones.
Uau.
Fortíssim. I, bueno, doncs, evidentment he dit, això ho vaig explicar avui.
Home!
I tant. Que
sí, fort!
Sí, doncs, investiguem les germanes Tàpies.
Sí, farem
en
això.
En algun llibre, en algun lloc han d'estar mencionades.
Deures, sí.
Deures,
si no,
deures.
A muerte. Doncs això seria, noies.
Pues comencem.
Durant molt de temps, el còmic ha estat considerat un gènere menor, infantil o purament escapista. Justament per això ha esdevingut un espai privilegiat per a les veus dissidents, dones, persones LGTBIQA+, relats autobiogràfics, cossos no normatius, experiències de classe, salut mental o violència estructural i han trobat un llenguatge propi. La combinació d'imatge i el text permet explicar allò que sovint queda fora del relat dominant tant des del silenci com des de l'accés.
Doncs avui parlarem d'aquest format, el còmic i les novel·les gràfiques. Aquest episodi l'hem decidit perquè en el darrer club de lectura sobre la novel·la gràfica de La filòsofa El perro i la boda, que per si no heu estat atenta, s'ha plaçat al gener i, per tant, encara hi podeu assistir.
Mm-hmm. Fem una crida a... Sí. Demaneu-los al còmic, si el voleu llegir, per venir al gener.
Exacte.
Al Club de Lectura.
Tenim tres exemplars, un cada una. Ens els
molt fàcil
demanar.
De llegir, dues, tres horetes, el còmic... Ara parlarem.
Sí, jo me'l vaig llegir rapidíssim. Sí. Bueno, segueixo. És la primera vegada que fem aquest format en un club de lectura. Normalment fem llibres.
Sí, normals. Sí.
I explicarem algunes curiositats, parlarem de la novel·la del Club de Lectura i també donarem algunes recomanacions.
Comencem parlant dels orígens dels còmics i sovint es diu que neix a Occident al segle XIX amb un nom propi. Rudolf Töpfer.
Ahà,
molt bé. Un puntito de pronunciar, suposo.
Sí, exacte, ni idea. Bueno, com sempre, aquestes afirmacions tan rotundes amaguen una història més llarga. Abans de Töpfer hi va haver altres formes de narrativa gràfica àmpliament difoses i, de fet, hi ha una dona que té un paper fundacional. Hi ha moltes, però he volgut destacar aquesta perquè m'ha semblat rellevant. És el segle XVIII... i es diu Mary Darley. Va ser la primera artista a popularitzar el que avui reconeixem com a creació de... És que se m'ha mogut això, eh? Però no, estic aquí
no passa
improvisant.
Res.
Com a l'antecedent del còmic.
Del còmic, efectivament. És que anava a dir caricatures perquè anava això, però era gravadora, caricaturista i escriptora. I l'any 1762 va publicar A Book of Caricatures. No caricatures, caricatures.
Curiós.
Sí.
Segurament és una paraula que ve del llatí.
Exacte, això ho he pensat perquè he vist la portada. Doncs aquest està considerat el primer manual per a la creació de caricatures amb una clara voluntat pedagògica i divulgativa. El llibre està dedicat a temes polítics, socials i quotidians i s'adreçava explícitament a joves, dames i cavallers i va tenir un gran èxit entre el públic molt ampli i fins i tot analfabet, perquè aquí pensem que en aquest moment clar. Hi havia moltes persones analfabetes, però aquí t'ensenyaven com eren caricatures. Uh-huh. Llavors està profundament connectat amb aquest llenguatge visual. I ha trobat un llibre que es diu Vinyetaire, Història Universal de les Autores del Còmic, de Lisa McCausland i Diego Salgado, on diuen això, que la Mary Darley gestionava activament un dels tallers d'impressió i venda de pamflets més actius de Londres del moment i alimentava una autèntica cultura gràfica de masses. Així, més que parlar d'un naixement sobtat del còmic amb Töpfer, cal entendre un resultat d'una tradició prèvia d'una caricatura i narrativa visual on les dones no només hi eren presents, sinó que van ser claus, encara que després, òbviament com sempre, quedessin fora del relat oficial.
Uh-huh. I sorpresa, jo quan he estudiat aquest període de la història de l'art, hem parlat de caricatures, de la importància de la caricatura, i aquesta senyora...
No l'ha mencionat ningú.
Doncs us recomano que busqueu el llibre perquè és molt interessant, les il·lustracions.
Molt bé. A més, a Occident, molt abans que Töpfer, ja explicàvem històries amb imatges en seqüència. El tapís de Bayer, que és una fantasia de cosa. Però bueno, no m'extendré aquí. Els vitralls gòtics o les oques populars són formes de narrativa visual pensades per ser llegides amb la mirada. També la caricatura i la sàtira política del segle XVIII utilitzen sèries d'imatges per explicar una història amb crítica social. El que encara no hi havia era un mercat cultural que ho reconegués com a gènere autònom.
Exacte, aquí està la diferència.
Clar, bueno, era evidentment superlluny de la literatura, no, ni tan sols clar, consideraven, clar, que també arribarem clar. A quan això se reconeix com a tal. Però bueno, si sortim d'Occident, el relat encara es fa més interessant. Per no variar. Al Japó, per exemple, els emakimono, rotlles il·lustrats del segle XII, ja utilitzen seqüències visuals, ritme narratiu i humor. Sí, la veritat és que són bastant locos. A la Xina, els lianhuanhua, he practicat. Però...
Anava a dir, ostres, ho l'has clavat,
sí, perquè jo he pensat...
He practicat, espero haver-ho dit bé. Popularitzen històries il·lustrades molt abans que el còmic occidental arribi al gran públic. I, de fet, he estat buscant, i segurament dels primers, que és a la dècada del 1880, són de una revolució, petita revolució que va haver en alguns territoris de la Xina, de gent coreana. I feien servir aquesta...
Mira.
Segurament per comunicar coses de manera no verbal, el que dèiem. A la Índia, al món islàmic o a l'Àfrica, trobem tradicions de narrativa gràfica lligades a l'oralitat i a la comunitat. I no és que no hi hagués còmic, és que no se'n deia així.
Exacte.
I aquí arribem a la pregunta clau. Per què es comença a dir còmic? El terme ve de la premsa nord-americana, Como sempre, eh? Els nord-americans.
Cultura pop.
A finals del segle XIX, quan les historietes humorístiques, les comic strips, apareixen als diaris. Còmic vol dir literalment humorístic. El nom ja marca un límit. Allò que es dibuixa i s'explica amb imatges es considera lleuger, popular i no seriós. A partir d'aquí, el còmic queda associat durant dècades a l'entreteniment, al públic infantil i la cultura de masses. I justament per això es converteix en un espai perifèric, on poden entrar els relats que no tenen lloc a la cultura considerada alta. Veus de classe popular, mirades crítiques i més endavant relats feministes i LGTBQA+. Uh-huh. Així, el còmic no neix del no-res ni d'un sol lloc. El que neix al segle XIX és una etiqueta, una manera d'ordenar, vendre i jerarquitzar una pràctica narrativa que ja existia. I com passa sovint amb la cultura, qui posa el nom és també qui decideix què compta i què queda fora del relat oficial.
Exacte.
Sí, també afegir que ara mateix, justament, crec que fins al gener, hi ha una expo al Manac temporal que es diu Tinta contra Hitler. I són... Bueno, entre caricatura i còmic, doncs això, de en contra de Hitler, sobretot, uh-huh. però bueno, parlant bastant de la situació d'Europa en aquell moment. Uh-huh. Vale, doncs, com hem comentat, quan parlem dels inicis del còmic, sovint el relat se centra, per sorpresa de ningú, en noms masculins. Però les dones hi són des del principi. El que passa és que han estat, per variar, sistemàticament invisibilitzades. Ja sabeu com és aquest terme, no el tornarem a repetir.
L'ha cridat la Gina, va?
Sí, bastant. Si no ho sabeu, ja és culpa vostra.
D'aquell crit que he fet abans el podríem tallar i fer-ne com un... Saps? I tenir-lo a la taula de so, poder anar-lo llançant.
Igual que els aplausos, sí, perquè tenia... Exacte. Les primeres autores de còmic apareixen a finals del segle XIX i a principis del segle XX, sobretot a la premsa, i moltes d'elles publiquen en un context clarament hostil. Han d'utilitzar inicials, pseudònims o acceptar que la seva autoria quedi diluïda. Mhm. Autores com Rose O'Neill, una de les primeres historietistes, quina paraleta també, professionals, aconsegueixen un èxit enorme en personatges com els Cupies.
Jo crec que és Cupies, i si els busqueu, jo crec que els reconeixereu, perquè va ser quan els vaig buscar que vaig dir...
Però sovint se les recorda més com a il·lustradores que com a autores de còmic, i a més va ser obertament defensora dels drets de les dones. O sigui, que un altre motiu per invisibilitzar-la, per suposat.
Van fer aquests ninos després de... Són els Cupies. O sigui, a partir del còmic van fer uns ninos una mica...
Són els antecedents dels Sony Angels.
Sí, amb... Buf. S'ho fa una mica creepy.
Ja. Sí, sí.
Però si veieu, si busqueu en imatges, hi ha una que són aquests bebès que posa vote, demanant el sufragi universal. Vull dir que... Okay. Està allà, vote for woman i coses així.
Bueno, haurem d'abraçar coses que no ens agraden. No passa res. Altres, com Nell Brinkley o Ethel Hayes, representen dones joves, independents i modernes, allunyades dels rols tradicionals femenins. A través del dibuix construeixen imaginaris nous de feminitat en un moment en què això ja és, en si mateix, un gest polític.
Un cas especialment significatiu és el de Jackie Orns, la primera autora afroamericana publicada el 1937. Les seves historietes mostren dones negres amb veu pròpia, estil i protagonisme en un context profundament racista i segregat. Recordem, als Estats Units, 1937. Uh-huh. Això ens recorda que el còmic, des dels seus inicis, també ha estat un espai de resistència interseccional, tot i que aquesta dimensió també ha estat esborrada del relat oficial. I si mirem aquest recorregut en conjunt, hi ha algunes claus molt clares per entendre per què aquestes autores han quedat als marges. En primer lloc, el còmic es considerava una cultura popular i menor. Ja comencem per aquí. Uh-huh. Tot allò que està associat a les dones, al quotidià, l'emocional, al domèstic, quedava encara més desvaloritzat, perquè moltes d'elles parlaven des d'aquesta perspectiva. Uh-huh. I després, en segon lloc, moltes d'aquestes creadores treballaven en formats efímers, com la premsa diària, cosa que ha dificultat aquesta conservació i l'estudi de les seves obres. I finalment, la història del còmic s'ha escrit durant dècades des d'una mirada masculina que ha prioritzat determinats gèneres, estils i noms, per exemple, superherois. I a l'estat espanyol, aquest patró també es repeteix amb força. Autores com Isabel Bassamat, una de les primeres dones a dibuixar la revista Com TVO, que us recomano també que la mireu, una revista molt mítica d'aquí d'Espanya, de les poques que ho feia als anys 70, perquè eren gairebé tots homes, però bueno, això s'ha replicat en altres revistes de còmics en els anys 2000 i 90. O Carmen Barberà, creadora de Mari Noticias, que va trencar amb historietes, amb les típiques historietes romàntiques. Totes dues van obrir un camí en un context encara més restrictiu, marcat pel franquisme i per una forta censura moral. Tot i així, van crear personatges femenins actius, intel·ligents i protagonistes de les seves obres.
També cal destacar figures com Núria Pompeia, que va utilitzar l'humor gràfic com a eina de crítica feminista, que afirmava que havia arribat per, que hi havia arribat per necessitat, i el més important, per expressar la seva versió, visió crítica de la realitat. Uh-huh. En el seu primer treball, Maternacis, Cairós, del 1967, qüestionava les perdoneu, eh? Avui també
no
estem...
No passa res.
És que és molt tard.
És que és molt tard.
Qüestionava les assignacions del gènere pel que fa a la maternitat. Ah, i van ser feliços menjant anissos, que era el 1970, insisteix que aquesta qüestió que tant la preocupava per a una de les seves protagonistes, tot afegint el paisatge dos camins més per a les altres dues heroïnes, la recerca de diversos consols fora del matrimoni i l'aventura feminista. També hi ha Purita Campos, creadora de Esther y su mundo, una sèrie que va marcar generacions de lectores posant al centre l'experiència adolescent femenina amb contradiccions al del desig i l'autonomia. Que et sona, Maria, que fas que sí amb el cap?
Sí, sí, em sona molt.
A mi no.
Esther y su mundo.
O sigui, jo, no sé, fins ara, que no...
En realitat, o sigui, va començar a Anglaterra. Ara...
Ah,
no. Okay.
Sí.
Purita Campos va ser una figura clau del còmic espanyol del segle XX, especialment reconeguda pel seu èxit internacional. Formada a La Llotja i vinculada inicialment a les revistes feministes de Bruguera, va consolidar la seva carrera treballant per al mercat exterior. El seu major èxit va ser Esther y su mundo, una sèrie de gran impacte global que la va convertir en una de les autores més llegides i venudes del còmic espanyol, culminant amb el reconeixement institucional de la medalla d'or al mèrit en les belles arts.
El va publicar, pel que he llegit, a Londres, a Anglaterra, i llavors es va traduir a l'espanyol.
Ah.
Sí, l'estètica l'he vist, algun cop. Mm. No és algo que m'hagi llegit per a nada, però, bueno, és una estètica així com... Aquesta...
Molt... Sí que em sona. Mm.
Sí. Sí, que és aquesta cosa curiosa de que és algo escrit, no?, durant 70s, 80s o així, i que arriba, jo recordo de petita, veure còmics,
sí,
d'aquest estil.
Sí, sí, tant. Sí. Sí, sí, sí.
Perquè antes no hi havia tanta cosa, no?, i suposo que tot
el que
seguia.
Arribava,
clar.
Exacte.
Sí.
Doncs ara també parlarem d'aquesta distinció entre còmic i novel·la gràfica, perquè a vegades no queda molt clar.
Ui, sí, sí. A mi m'ha costat.
A mi també. Plan,
ai, això què és?
Clar.
Sí.
I llavors he dit, un moment.
Al final és el mateix,
sí,
però bueno.
Sí.
Sovint sembla que parlem de dues coses diferents, però en realitat és, utilitzem el mateix llenguatge. Són vinyetes amb seqüència i narració visual. La diferència no és tan formal com cultural. El terme novel·la gràfica apareix per donar prestigi a determinades obres de còmic, per,
sí,
dir novel·la en compte de còmic.
Sí, és que és el que anava a dir, que a vegades sona millor quan dius, ah, m'he llegit una novel·la, sí, gràfica, que no, m'he llegit un còmic.
Sí, exacte. Bueno, sobretot a partir dels anys 80, quan comencen a explicar històries més llargues, autobiogràfiques o polítiques adreçades a un públic adult. I a més,
vale,
posada amb aquesta etiqueta de ja no és per infants, sinó que és per un públic adult. Llavors, dir-ne novel·la gràfica permet que el còmic entre a llibreries, universitats i premis literaris. Perquè si és un còmic, no pot entrar a premis literaris, tot i que també costa, eh? Perquè els còmics encara continuen sent vistos com a un entreteniment menor. Més que dos gèneres diferents, còmic i novel·la gràfica són una mostra de com la cultura decideix el que es considera seriós, sí, i el que no.
Sí,
sí, la veritat és que és molt curiós, aquesta distinció i per què es fa... Per això, per donar-li categoria, no? És això.
Sí.
I també vull, ara que se m'ha acudit, vull dir, defensar una mica aquí també el manga, perquè també és una,
sí,
cosa,
sí,
que... Bueno, que la jovenalla avui en dia ho diu molt. Els meus alumnes diuen, és que ets un otaku. I jo penso, tio, però hi ha un moment. Primer tot, no esteu utilitzant el terme bé. Segon, mola molt el manga, vale? O sigui, si vosaltres no sabeu llegir còmic, no és culpa meva. Però això, i de fet, quan buscava el que us he dit abans, les mostres aquestes xineses de còmic, no?, de finals del segle XIX, és el que després seran els manhua, que el manhua és com el manga, però que no és de Japó. La majoria de vegades són xinesos o coreans. I el mateix amb els emakimono japonesos,
que
al final...
Que són els predecessors.
Del manga,
sí,
exacte,
sí,
correcte.
Sí.
Bueno, i passem a una de les coses que també ens agrada i que jo ja no em puc treure del cap des de fa molts anys, que és el test de Bechdel. Perquè l'origen realment del test de Bechdel també està aquí en el còmic / novel·la gràfica. Un dels conceptes més coneguts de la crítica feminista de la cultura popular, que és aquest, neix precisament d'un còmic. El test de Bechdel apareix per primera vegada l'any 1985 a la tira Dykes to Watch Out For, d'Alison Bechdel.
L'haurem de llegir, aquest còmic.
S'haurà de llegir.
A mi me'l deixen de properament.
Vale.
Ui,
fantàstic.
Vale.
Doncs ja tenim una cosa per llegir. Una cosa més, que no deixem res, noies. Autora lesbiana i referent del còmic queer. En una vinyeta, un personatge explica que només veu pel·lícules que compleixin tres requisits mínims, que hi apareguin almenys dues dones amb nom, que parlin entre elles i que no parlin d'un home. O sigui, ve del còmic, però parla de les pel·lis, que això també és molt guai.
Parla de tot, en realitat.
Sí, no, és, sí, que això és aplicable absolutament tot,
sí,
correcte. Recordem que la força del test no és tant el seu rigor, és que és deliberadament simple, clar, com el fet de posar en evidència fins a quin punt l'absència de dones amb entitat pròpia està normalitzada a la ficció. A la ficció i al relat històric i a absolutament
sí,
tot.
Sí, a tot arreu.
Que una eina tan citada sorgeixi d'un còmic lèsbic és en si mateix una dada molt significativa i una cosa extremadament política, també.
Sí.
A partir d'aquí, parlarem de còmics i de novel·les gràfiques concretes que recomanem.
Bueno, evidentment, com hem dit, si, mireu, si esteu veient en vídeo, esteu veient que la Mireia us està ensenyant a l'estupendo llibre, que potser surt desenfocat, no ho sé, potser no l'hem de tirar més, no passa res. La qüestió que és el llibre que ens hem llegit en el club de lectura d'aquest mes. Bueno, ens l'hem llegit però encara no hem fet el club de lectura,
exacte,
com hem dit, el vam haver de posposar.
Clar, sí. I aquest episodi estava plantejat per fer-ho després del club de lectura, llavors seran unes impressions que nosaltres encara no hem parlat i que les haurem de guardar també per fer-ho
per quan fem el club de lectura, de veritat.
I que el dur està sent, noies, també, aguantar-me de dir-vos tot el que penso, perquè és el que fem.
Però ens haurem d'apuntar, perquè o rellegir-ho.
Sí,
això t'anava a dir.
És una fantasia. M'ha agradat molt.
La qüestió, que el llibre aquest, que ja l'hem anat mencionant fent els recordatoris de les properes activitats, és que el llibre es titula La filòsofa, el perro i la boda, de Bàrbara Stock. Sí?
Sí.
I ens parla d'Hipàrquia, que Hipàrquia era una figura molt rellevant de la que no se'n parla, bàsicament. No. Com Aspàcia, vaja.
Sí.
Que,
sí,
de fet, Aspàcia la mencionen.
Sí, està mencionada al final, sí, quan parla d'altres filòsofes de l'època, menciona, sí, també Aspàcia. Estem parlant del segle IV abans de Crist.
Déu meu.
O sigui, ja no és només... És el que parlàvem. Les il·lustracions són peculiars. A veure si es poden mig veure, perquè són... Ui, ja hi ha un micro i tot per ensenyar això.
No passa res. L'has de ficar...
No està bé,
bueno,
no?
No, és que ja no estava així, eh?
És que estava una mica així. Vale. Perdona. Les il·lustracions podríem dir que són una mica infantils.
Sí. Simples, naïf.
Sí, sí, exacte, sí. Mm. Però... si comences a mirar, hi ha una de detalls,
sí,
sobretot en les pàgines dobles, que t'ensenyen el paisatge, què està passant, hi ha moltes cosetes petites que t'has d'anar fixant. Crec que està fet amb molta consciència, tot i que sembli molt simple a l'hora de la il·lustració.
De fet, algú del nostre voltant ens ha dit tal qual que no se'l vol llegir perquè no li agrada l'estil de la il·lustració.
Ja, ja.
I jo torno a insistir, vale, ho entenc, no te'l compris, me'l demanes, el tenim,
exacte,
ens el demaneu. No falta que us el compreu si no us agrada. Però ens el podeu demanar i us el llegiu.
Que estava pensant, això és una merda perquè, o sigui, algú que jo sóc la primera que vaig veure la il·lustració i vaig dir, doncs igual, no sé. Però, clar, la història és el que realment mola.
Clar, el pots llegir per la història.
Clar, però un llibre, tu et diuen, ah, no llegis aquest llibre, i no tens l'oportunitat tampoc de dir, ai, no m'agraden les il·lustracions, perquè un llibre escrit em refereixo...
O no diràs, no m'agrada la portada,
no
me la
llegeixo.
Jo a vegades ho he fet,
No, a mi em passa, no m'agrada la portada, no me'l compro. Però sí, no me'l llegeixo, és diferent.
Depèn,
si no me l'han recomanat, sí.
Bueno, depèn de la portada, no? Si és la cara del senyor
és
alemany de bigote,
no? Mira, no, el llibre aquest que m'estic llegint, dels del hockey, la portada són dos torsos abdominals masculins que és que a mi ni me van ni me vienen, saps?
I bé que te l'estàs llegint, no?
I bé que me l'estic llegint.
Però perquè sap el que s'està
llegint. Perquè sé el que m'estic llegint. Però si anés a una llibreria al Vallès pensaria, què és això aquí? Les abdominals aquestes.
Home,
anda,
per això
ja
ara estan contractant a tantes il·lustradores per fer portades, perquè és
que
Luda,
no juzgues un llibre per su portada. A mi sembla, com a dissenyadora gràfica,
clar,
a mi em toca els nassos.
Clar.
Però bueno, no
jo
hem vingut a parlar
d'això. Jo crec que s'ha de jutjar 100%. De fet, jo m'he comprat diversos llibres només per lo xules que són les portades.
Clar,
i els tinc allà, no me'ls he llegit.
Jo per això vaig descobrir la saga de Blackwater.
Oh, és que són molt macos.
És que són molt macos. Un 10 per disseny gràfic.
I Hipàrquia.
Sí, i que també, perdó, que anava a dir que si jo et digués, no, és que si aquesta novel·la gràfica anés d'una senyora que es banya, que té un gos,
exacte,
i que pensa i que se casa, doncs pues diries, doncs pues igual no m'interessa. Però és que, no, jo m'he passat molt bé, és molt xulo. Això, el personatge, jo no coneixia Hipàrquia.
No, jo
tampoc.
Abans. I aquí, que, perdó, però som les enteradilles, aquestes coses, que si no ho sabem nosaltres, a veure aquí.
Mira que hem mencionat a dones, també, claro, de l'antiguitat, però
sí,
Hipàrquia encara no havia sortit.
Tinc una pregunta que no sé per què no l'he fet abans, però Tu vas proposar aquest llibre?
Sí.
D'on el vas, com el vas descobrir?
Buscant llibres feministes.
Ah,
novel·les gràfiques, perdoneu.
Ah.
Novel·les gràfiques feministes.
Se vas buscar explícitament novel·les gràfiques. Sí. I et va sortir per allà per les internets.
Sí, exacte.
Pues
sí,
mira,
sí. Estaven, vaig començar a mirar llistes que recomanaven novel·les gràfiques amb perspectiva feminista. Llavors va aparèixer aquest. Dir-vos que no té res a veure ni perro ni pràcticament boda. Ho dic per si penseu que té a veure. O
bueno,
sigui,
la boda sí.
Ni pràcticament.
Vale.
Sí, vull dir, no diguem res.
Exacte. Però la protagonista és la filòsofa. Sí. Vull dir que no us deixeu enganyar tampoc. Perquè jo crec que no és el millor títol tampoc, eh?
Això és veritat.
Em però pregunto clar, si, com... clar, en versió original, que no sé... Ella és,
no, no, és titulat tal ella? Qual de Philosopher és...
És nòrdica?
No.
És anglesa?
És americana. Holandesa.
Vale, bueno, ok.
Però es titula tal qual La filòsofa, el perro i la boda, en bueno, tots els idiomes.
Bueno, no pot ser perfecta la Bàrbara, tampoc. Està molt bé ja el que ha fet. Bueno, però sí, és un títol estrany, correcte.
Pel que vam trobar, en el sentit de la il·lustració, és que ella no va estudiar ni va voler estudiar perquè no deixar-se influir per altres tècniques. Vull
exacte.
Dir que és una mica pròpia.
Hosti,
sí, de tia. Fet... que va començar ella publicant als anys 90 unes tires còmiques autobiogràfiques sobre la seva pròpia experiència. Vull dir que jo crec que ho va començar a fer més com a hobby, parlant de les coses personals, les coses quotidianes, tal i qual. I ben bé que no va estudiar res d'il·lustració. I de fet es va fer famosa perquè va fer un llibre sobre la vida de Van Gogh.
És veritat. Sí.
Que té, evidentment, el mateix estil.
Sí.
I va rebre premis. El nom del premi no el diré perquè és un nom holandès molt estrany que no vull pronunciar, però ho podeu buscar pel Google.
Jo només vull afegir que cansino Van Gogh, ja està. És que just avui parlant de Tàpies, amb una companya de classe, estic en plan, jo no puc anar més amb Tàpies, no puc més amb Miró, Picasso, per suposat, bé, sí, tot mal. Però sí, a mi m'ha agradat molt. Vull dir, no vull dir res més tampoc perquè...
Sí, jo crec que com tampoc hem fet el Club de Lectura, ho deixem
exacte.
Així, recomanem a la gent això que ens ho demani, que vingueu al Club de Lectura, que és una cosa molt fàcil de fer, que a vegades tenim
animeu-vos.
Novel·les i tot sí. Així, però això és molt facilet. I
si realment us vingués de gust comprar-lo, també escriviu-nos que potser
sí,
podem aconseguir
i que,
algun tipus
d'això. I aquest jo crec que és un d'aquests llibres que també es pot venir al Club de Lectura encara que no l'hagis llegit,
sí.
Perquè al final es parla d'una figura que no coneixíem ninguna de les tres i que podem dir, el llibre m'ha agradat, no m'ha agradat, aquesta escena m'ha fet gràcia, no m'ha fet gràcia, però al final també la qüestió és donar a conèixer aquesta dona.
Clar, no és el mateix quan és una lectura de novel·la normal que dius, aquest paràgraf m'ha agradat i t'has de posar a llegir-lo. Aquí
clar,
no. Aquí dius, aquesta pàgina m'ha agradat, l'ensenyes i la poden veure.
En 4 segons te l'has llegit.
Sí,
no,
exacte.
Tampoc,
exacte.
No.
Així
molt
que,
bé, doncs deixem aquí
us
esperem
a venir.
Exacte, al debat del llibre.
Que ja direm quan el fem,
sí.
Que
sí.
Encara no l'hem posposat, però encara no hem especificat
bueno,
quan
que
ho farem.
Exacte.
Sí, l'any que ve, 2020. L'any
que
ve,
és que ara ja...
Maria, ja no comencem.
És 15 de desembre, sí que
tenim,
toca ja.
Tenim
toca.
Una reunió, a més, a un lloc especial.
Sí. És veritat.
Ja, bueno, ho podem dir ara, perquè...
Ho podem dir
sí,
ara.
Exacte. El dia 23 tenim reunió per preparar l'any vinent. A Momotaro Café. Que ja
unes ganes.
Ja ho vam mencionar. A sobre ens han reservat com dues franges.
No diguis l'hora que encara se'ns acoplarà
no,
la gent.
No, no.
Que ja saps que nosaltres movem masses.
Ui, sí. Una cosa loca, Maria.
Bueno, l'altre dia que vam estar al mercat em va dir mira
veritat,
les espàcies.
I
a mi ja em fa il·lusió.
Ja ho reconeixen,
això.
Eh?
Sí.
Ens reconeixen, vamos.
Sí.
Molt bé.
Això, que anirem a Momotaro, llavors ja direm el dia.
En breu
mirem
us avisarem
calendari.
De les dates. Molt bé, doncs seguim.
Potser algunes persones amb aquesta cançó ja sabreu de què parlo, de què parlaré.
Bueno, sí, és que xique.
Bueno.
És com la cançó de Zombie de l'altre dia i de què anava a parlar jo. Bueno, qui ho sàpiga.
Clar, qui ho sàpiga. Aquesta no és tan evident com la de Zombie.
No és tan evident.
No, vale, bueno, depèn de qui escolti.
Ah. Ara, bueno, jo vinc a parlar de... Jo, en general, no sóc gaire una lectora de còmics.
Que és una cosa que no entendré mai, perquè ets il·lustradora.
Ja!
I t'encanta llegir...
Ja.
I no combines aquestes dues coses. Que
què
no...
quieres que te diga, Maria? Ni jo ho sé.
Clar, que a mi, per exemple, la meva mare se'n riu de mi perquè em diu, va, si no et regalo un llibre amb dibuixets, no te'l llegeixes. Ara menys m'ho diu, però tota la meva vida ha sigut com això, saps? I em estranya que tu no t'hagi agradat més aquest tema.
Ja, no ho sé, no tinc cap mena d'explicació, no sé dir-te per què, simplement, pues, sí, és. I mira que de petita, que de fet és el que anava a dir, no sóc gaire lectora de còmics, però sí que recordo còmics molt concrets que jo he llegit de petita i he repetit moltes vegades, que eren, a casa teníem tota la col·lecció, com 10 llibrets així primets, de les tires còmiques de Mafalda.
Mafalda, brutal.
Mafalda, mira.
Ídol, ídol.
Podríem fer un capítol només de Mafalda, sí, parlant
dels seus. Me'ls havia llegit tots 50 vegades, i sent molt petita, que evidentment hi havia moltes coses que no les entenia, i hi havia altres que em feien molta gràcia.
I si te'ls tornessis a llegir ara...
Encara més.
Sí, sí.
De cop diries, uau, és com jo que... Quan he tornat a veure els Simpsons...
Això t'anava a dir, com veure els Simpsons.
No sé si encara estan per casa ma germana o...
Jo els tinc.
Jo tinc el costat, jo tinc recopilatoris.
Perquè ma mare és molt fan de la Mafalda.
Altres còmics que havia llegit molt eren uns còmics de Disney, que eren literalment les pel·lis de Disney fetes en còmic. I eren com uns llibres així.
Eren les versions bilingües?
Jo la tinc.
Sí, els de castellà i anglès. Sí, correcte.
Jo també tinc aquesta.
Aquests també me'ls havia llegit 50 vegades, concretament La Sirenita, i estava pensant, i jo per què em llegia més La Sirenita que no cap altra?
Bueno, per la Úrsula, no creo.
Sí.
Perquè...
I els altres que a mi m'havien encantat moltíssim eren els còmics de les Witch, que no les Winx, no confundir. Les Winx?
No sé quins són les Winx.
Aquí hi ha un salt generacional.
Vale.
Jo les Winx crec que sí que sé què són.
Mira, l'altre dia ens van dir que no es notava tant. Aquesta persona que ens va dir que érem les veus d'Espàcia, que no es notava tant. I jo vaig dir, bueno,
coses com aquestes.
Exacte.
Bueno, doncs les Witch, vale? Que són com cinc adolescents que tenen poderes màgicos i fan coses xules.
Okay.
També aquest tenia tota la col·lecció que la vam demanar per Círculo de Lectores, que m'encantava el
Círculo de Lectores, tio. A mi m'encantava Círculo de Lectores. Quan venia a casa era molt feliç el senyor.
I sí, jo aquests còmics me'ls havia llegit 50 vegades, li vaig inclús demanar a ma mare que em tallés el cabell com una de les noies del còmic. En algun moment que vaig fer neteja, aquests còmics els vaig donar, cosa que actualment me n'arrepenteixo moltíssim.
Ja passa, això.
Els he trobat pel Wallapop i potser algun dia me'ls compro, però també vaig trobar una web que els té tots en PDF i ja me'ls he tornat a llegir diverses vegades. De totes maneres, jo no he vingut a parlar d'això. He vingut a parlar de dos còmics que sí que m'he llegit en aquest últim... L'any passat, de fet, 2024. I són dels pocs còmics que m'he llegit recentment, perquè llegeixo pocs còmics. Un és Género Queer, que ja l'he mencionat en altres capítols, que és de Maya Kobabe, que és un còmic que és una autobiografia. L'autor és una persona no binària que explica la seva experiència amb el gènere des de peque i totes els dilemes mentals que suposa, no, ser dissident en aquestes coses. I és un còmic molt proper i molt maco, i la veritat és que jo crec que pot ajudar molt a entendre bé aquestes experiències per persones que potser no les coneixen de tant de prop o no tenen gent al seu voltant.
El que deien també amb imatges potser arriba d'una altra manera, aquestes experiències.
Sí. Jo crec que pot arribar molt a persones que tinguin experiències similars, i alhora pot ser molt informatiu per persones que els interessa tot el tema. Lo destacable d'aquest llibre és que és un dels llibres que més s'ha intentat censurar als Estats Units aquests últims anys.
Sorpresa.
A moltes escoles i biblioteques l'han hagut de retirar, amb la temàtica LGTBI, però sobretot perquè diuen que hi ha contingut sexual explícit. El contingut sexual explícit en qüestió és sobre les pròpies experiències amb el sexe d'aquesta persona des de jove. Vull dir que no és en plan m'enrotllo con alguien porque si és un... Quins dilemes estic tenint jo a l'hora de mantenir relacions, de tenir parella, de no sé què, que trobo que precisament s'hauria de fer al revés, no s'hauria de censurar, són temes que s'haurien de parlar
més
a les escoles
dilemes,
per
però,
tenir...
No hi ha dilemes.
I creus que algú s'ha llegit el còmic, en realitat? O sigui, anem a veure una... Ja està, sí, vull dir que no...
És que s'hauria de fer una educació sexual molt més inclusiva a les escoles, que amb aquest llibre es podria ajudar molt, i el fan al revés, a censurar.
Bueno, i sobretot a Disparos Unidos, que és tan difícil.
Sí. Com ho has dit, això?
Disparos Unidos. Això no és meu, que quedi clar, és de Sofà Manta i Crimen, que li diuen així, Disparos Unidos, i trobo molt divertit. I un petit incís, que l'altre dia, en lloc de dir-li Trump, li vaig dir Trumpet, i em va fer molta gràcia, i també Trumpish. Trumpish. Llavors, jo ja aniré pensant en noms i ja us aniré informant. Perquè crec que cal ridiculitzar aquesta figura.
Sí,
també el ganchito, perquè és així taronja.
El cheto. Bueno, això, a Disparos Unidos, l'han intentat censurar moltíssim, però aquí no està censurat, i de fet el podem trobar a la nostra biblioteca municipal de Castellà del Vallès, que és d'on jo el vaig treure. El coneixia abans, però el vaig buscar per la xarxa de biblioteques, vaig veure que estava a Castellà i vaig dir, hombre,
fantàstica.
Però bueno,
no
ja
tenen
moltes
tan novel·les. Va haver-hi una època que vaig agafar moltes i en tenen moltes.
Sí. El podeu trobar a la secció de llibres LGTBI que tenim a la biblioteca, que de fet l'altre dia estava jo tenint aquest debat amb una amiga perquè ella creu que no s'hauria de fer una secció específicament LGTBI a la biblioteca i posar els llibres en altres categories com una manera de normalitzar.
És que justament que t'anava a dir, llavors no el pot trobar a la secció de novel·les gràfiques.
Crec que no. Jo el vaig trobar a l'LGTBI.
Però no està al costat de les novel·les, no està allà amb els còmics?
Bueno,
no,
era per posar un
exemple. No sé exactament com està ordenada la biblioteca.
Ui, és que és un dilema difícil.
Clar, clar, perquè jo crec que ella tenia raó amb això de que s'hauria de com normalitzar, no, i poder trobar aquestes temàtiques LGTBI en totes les categories, però jo també trobo que està molt bé tenir una estanteria només LGTBI, també, perquè també és com una manera d'ocupar espai físicament, i bueno, la conclusió a la que vam arribar és que s'hauria de tenir per duplicat. Tenir la categoria LGTBI per quan vols anar a llegir alguna cosa específicament LGTBI, i l'altra, pues, tenir l'altre llibre a la estanteria que li toca, i així algú que no està buscant algú LGTBI s'ho troba.
Jo per aquestes coses és penso difícil. Que en el moment que no calgui tenir una separació LGTBI, perfecte.
Sí.
És el mateix de que no cal... o sigui, encara cal commemorar o reivindicar el Dia de la Dona.
Uh-huh.
L'objectiu és que no calgui arribar en aquest punt, que no calgui reivindicar el Dia de la Dona, però com cal, doncs s'ha de separar aquest dia.
Pues sí.
En aquest moment s'ha de separar aquesta lectura perquè es visibilitzi, perquè si queda entremig de les altres, potser hi ha determinades persones que no la trobaran anant a buscar això davant d'altra monopolització de temes heteropatriarcals.
Ah, exactament.
Cis.
Exactament.
No, però no s'ha de separar. Perdoneu, és que ja sento la penya en plan, no, perquè separem més.
Bueno, ojalà, bueno, ojalà arribem
besito,
a aquest punt.
Un besito a tota aquesta gent, perquè tens tota la raó.
Jo he dit que com a lectora lesbiana, a mi m'encanta entrar a la biblioteca.
Exacte.
I que hi hagi una estanteria plena d'arcoiris i de
Exacte.
Llibres LGTBI. Pues
ja
a mi em fa molt feliç.
Ja
que precisament un dels altres llibres que jo he tret d'aquesta secció meravellosa de la biblioteca és El azul es un color cálido, de Jules Maró, que és el llibre, el còmic, que va inspirar la pel·lícula La vida d'Adele, que és com la pel·lícula lèsbica...
Un moment, l'has vist?
Sí, sí, l'he vist.
Vale.
Vàries vegades, malauradament.
Vàries vegades, Gina?
Vàries vegades.
Hòstia.
Per què? Perquè fins fa
Homofòbic.
Uns anys... Fins fa uns anys era una de les poques pel·lícules com de culto lésbiques que hi havien. Com a, també com a petita lesbiana a l'internet buscant pel·lis pirates por el mundo.
Mm-hmm.
Vale?
Mm-hmm.
No, no, acaba de parlar i després t'interrompo de manera maleducada.
Llavors, és una de les grans pel·lícules de referència del cine lésbic, o almenys ho va ser durant un temps. Ara ja ha envellit molt malament i no la recomano per res del món. Perquè és que bàsicament el director d'aquesta pel·lícula va agafar la història original del còmic, la va destrossar.
Que és una autobiografia? O sigui, està escrita al còmic, dic.
Vull
no
pensar,
del tot.
Però vull pensar que alguna cosa d'inspiració en la vida de l'autora sí que hi ha.
Sí, mm-hmm. Però crec que no és,
no és ben bé autobiogràfic.
Bueno,
no?
Exacte. Però...
Sí, però hi ha inspiració de la realitat.
I... Vale,
sí.
Vale.
Sí.
Però que està escrit per una dona amb experiències potser pròpies o sabent del que parla.
Exacte.
Correcte, correcte. No? Un senyoro.
Exacte.
Un senyoro que agafa l'aldesto, el destrossa, incomoda les actrius, incomoda l'espectador amb escenes completament innecessàries, mal fetes... bueno, la qüestió, que no cal que veieu la pel·lícula, però sí que podeu llegir el còmic, que està molt bé, avisar que no és una història feliç.
Uh-huh.
És un llibre bastant dur.
Uh-huh.
Una història intensa, dramàtica. Uh-huh. Però està molt bé, i un altre cop, pues, històries dissidents, no?, a través del còmic.
Exacte.
I és un còmic que es va publicar el 2010 i que el 2011 va guanyar el Premi del Públic del Festival Internacional de la Historieta d'Angulema.
Toma allà.
I no vull acabar això sense tornar a mencionar els còmics de Heartstopper, que sí, que són per un públic juvenil, però vosaltres com a adults els podeu gaudir també, i si no els voleu gaudir vosaltres, els regaleu als adolescents del vostre
Exacte.
Entorn, perquè han de llegir històries cookies d'amor LGTBI.
Sí.
Punt.
I així com a punt de la vida d'Adele i El azul es un color cálido, només dir que jo, que també era una petita lesbiana en el seu moment i que no havia such thing as internet, i que jo sí que he hagut de veure pel·lícules de culte en llocs raríssims, vale? Jo vaig anar al cinema a veure aquesta pel·li, amb tota la il·lusió. De surt la Lea Seydoux fent de lesbiana. Sí, ja estic al cine fent cua. Va ser, ha sigut l'experiència més terrible que he tingut en un cinema.
És que amb qui vas anar a veure la pel·li, Maria?
No és amb qui vaig anar, és qui més hi havia al cine.
Bueno, ja.
Hi havia... Pues, parelles, gent random, i jo em volia enfonsar, perquè aquesta escena de sexe que ha mencionat la Gina és una escena que després les actrius quan em van parlar de lo dura
sí,
que va ser aquesta escena.
Sí, jo no l'he vist, però ho he escoltat.
No la vegis, és el que
no,
hem dit.
No, per això.
Però només l'he vist una vegada, i això hauria de dir molt, perquè tu saps quantes vegades he vist, per exemple, Retrato d'una mujer en llamas.
Sí.
I com aquestes, jo m'he tragat tremendos merdolos només per veure un petonet entre dues noies.
Yeah, yeah, yeah.
I això va ser una vegada que vaig dir, no puc més. Tot i que I Follow Rivers és un temazo.
És un temazo.
I és un himne sàfic, modern, 100%. Només vull dir això, que és una pena que fessin això amb aquesta
sí.
història.
Sí, perquè és això, que una vegada fet, ara què?
Bueno, algú altre l'ha de tornar a fer,
sí,
per netejar el nom.
De sí.
I de fet, l'autora no va voler que la pel·lícula es digués El azul es un color cálido.
Perquè no estava...
Bueno, ella, jo crec que va tenir un sisè sentit, perquè això va ser abans, no va donar els drets per fer-ho, del nom, com a mínim.
Estava mirant, és que clar, la pel·lícula va sortir el 2013.
Que tu si eres un bebè lesbiana, però jo no.
Jo tenia literalment 14 anys. I jo em vaig ficar...
Quants més?
Pel·lícules de lesbianes. Oh, La vida d'Adele! Pam, la buscamos, la miramos. Mm. I potser era de les poquíssimes coses que havia vist.
Clar.
Des d'aquí recomanar ràpidament Debs, que tu no sé si l'has vista.
Sí, l'he vista amb tu.
És molt divertida. I sí, també però, és una pel·li de lesbianes sí, i no és dramàtica. Nadie llora.
Ja, però, no sé, però no sé, a Tumblr va, funciona
sí,
lo dramàtic.
Sí, perdó, perdó, ja està.
Nos callamos.
Molt bé, doncs jo vinc a canviar totalment de... de perspectiva, vinc a recomanar un còmic que potser d'entrada pot descol·locar una mica. Es diu I Hate Fairyland.
Vols que l'ensenyi jo?
Mira, és que és qüestió de veure-ho per aquí, però després veure-ho per darrere.
Que bo.
Llavors, què passa? Aquest còmic és creat per Scotty Young. Disculpeu, és un home, però volia parlar d'aquest... Bueno, els dos que he portat són d'homes, vale? Ja justificaré la meva manera d'alguna
vale.
forma.
Sorprèn, Mireia.
I m'interessava també posar aquest exemple de l'Scotty Young aquest perquè és il·lustrador de Marvel i té aquest tipus d'il·lustració infantil però que toca temes molt complicats. És això, té colors molt vius, que a mi m'agraden molt. En general, l'animació amb colors molt vius m'agrada molt, té personatges arrodonits, cares molt expressives... Podríem dir això, que és, si no veus la sang, són dibuixos animats infantils. Llavors,
però cuidado.
Exacto, cuidado. Tot sembla amable, molt tendre, però aquí és on comença aquest contrast. És, i un avís fort, és explícitament violent. Precisament parlant de generacions, us en recordeu dels aquells animalets que es feien sang?
Els Happy Friends, aquells, sí, com es deien?
Sí. Happy Friends?
No,
jo crec que es deien així.
No tenien cap altre nom, doncs, cap altra paraula?
És una mica així, en el sentit de la il·lustració. Llavors,
tenim... Happy Tree Friends.
M'han recordat que hi ha un tree per alguna banda. Mm. Hi ha sang, hi ha mutilacions, hi ha morts absurdes, hi ha un gore constant... Sempre és molt exagerat i amb un to molt satíric. No són una violència realista, perquè està dins de Fairyland, és a dir, d'un conte de fades, o sigui, d'un món de fades. Llavors, el que acaba assassinant de manera molt crua doncs són peluixos, unicorns, setes, no sé, animals fantàstics. Llavors, no us penseu aquí que comença a matar persones, perquè precisament persones no n'hi ha dins d'aquest món. Llavors, del que va és que segueix a una nena que entra a aquest món de fantasia, però s'hi queda atrapada durant dècades. En el punt que comença aquí ja té 30 anys, però té cos de dona, o sigui, de nena de 6.
Uau!
Llavors porta molt de temps intentant sortir de Fairyland. Molt de temps, o sigui, llavors, el cos no creix, però la ment sí que creix. I no és una heroïna, és una protagonista que està enfadada, està molt frustrada i profundament incòmoda. Llavors, m'agrada això perquè no hi ha cap tipus d'intent de moralitzar de com s'han de comportar les dones. Al contrari, o sigui, és lo peor. Es diu Gert, de Gertrudis.
Genial.
Sí. I és molt complicada, o sigui, està realment molt frustrada. No ens diu com haurien de ser les dones, sinó que ens mostra que amb humor, excés i violència és què passa quan una nena se li nega a complir el paper que se li ha assignat. Perquè en principi ella ha de ser una bona nena i sent una bona nena pot sortir de Fairyland superhappy perquè haurà viscut el moment més feliç de la seva vida. Però clar, porta 24 o 20 i pico d'anys allà a... dins de la d'esto.
Això, incís, és com un dilema que es parla també amb vampirs, de clar, no transformar clar, infants sí. en vampirs,
doncs sí.
perquè si estem més quedant atrapats en aquell cos i en aquell d'esto, i bueno, l'acaben liant perdíssima.
Doncs en aquest cas el que té és molta frustració.
Que és el que els hi passa.
Clar, és que és molt complicat i té un, com un Pepito Grillo, Si el veieu aquí, que sempre va amb el seu puro. Que no sé què és pitjor, quin dels dos és pitjor. Hi ha 8 volums, només m'he llegit 4, perquè en principi només anaven a ser 4. No faig spoiler, però hi ha, en els 4 doncs, hi ha un suposat final i llavors hi ha els altres 4, vale. Que no és només de Scotty Young, és amb un altre il·lustrador, també. Llavors, en general, aquest home el que fa és fer una estètica d'infància i innocència amb coses violentes i fosques i profundament cíniques. A mi m'agrada moltíssim, m'ho he passat molt bé. Recomano llegir-lo en anglès, perquè el primer el vaig trobar al Rincón del Friki, a Sabadell, va ser així com el vaig conèixer. O sigui, estava buscant algun còmic, va ser el dia que et vaig comprar Paper Girls.
Sí.
És veritat, ara m'he recordat. Doncs estava buscant algun còmic i, clar, doncs això, l'estètica, només veure-ho, a mi em va cridar moltíssim. Però diu moltes paraulotes cancel·lades, per dir d'alguna manera, llavors és fluff you.
Vale, sí.
I coses així, però clar, en castellà, doncs, no queda tan original. No queda tan original. Yeah. Veus? Aquí posa fluff my life.
Uh-huh.
Llavors el recomano en anglès. El primer el tinc en castellà i els altres 3 en anglès. I només dir això, que no és en si feminista, però la protagonista és una dona, una nena, i molt dels seus conflictes és de com s'han de comportar les nenes en aquest món de fantasia. I jo el recomano.
Té molt bona pinta, la
sí,
veritat.
Sí, la veritat és que sí.
Crec que, igual que hem comentat abans, a mi precisament aquest estil d'il·lustració barrejat amb tot el gore és una de les coses que em tiraria enrere, però potser algun dia faig l'esforç d'endinsar-me perquè realment em crida molt l'atenció la història.
És molt divertit, o sigui, perquè és que a més la lia moltíssim.
Ja.
Molt. És una lianta, o sigui, se li va molt.
Jo tinc la sensació que he llegit alguna cosa de Scotty Young, de Marvel.
Exacte.
Sí, perquè
exacte.
Em sona molt el tipus d'il·lustració.
Exacte, és el mateix tipus d'il·lustració que fa Marvel. Molt bé, i l'altre que porto també és d'un altre home.
No passa res.
Ja vam dir que no odiem els homes.
No, exacte, i a més, tots dos crec que tenen molt bona perspectiva i he pensat, mira, de tant en tant també està bé parlar d'homes que fan coses amb bona perspectiva de gènere perquè costa, o sigui, no és qüestió de que no vulguem, és que a vegades costa molt, però precisament no m'estranya haver-ho trobat a còmics o novel·les gràfiques, precisament aquesta bona perspectiva. En aquest cas porto Universo, que hi ha Universo 1, que no el trobo, i Universo 2, que és el que he portat. És molt maco. També té molts colors, llavors aquesta il·lustració per mi és molt maca. És Albert Montes, que si us sona és un autor català que va estar durant molt de temps a la revista El Jueves.
Sí.
Llavors, a mi ja m'agradava molt. És més, tinc un recopilatori perquè el seu personatge o la seva historieta era el Tato.
Mm.
I a mi m'agradava molt el Tato perquè era una persona molt inconformista. He de dir que, en general, El Jueves té, no sé ara, el 2000-2009 me'l comprava cada setmana,
sí,
però
també.
Té zero perspectiva de gènere, pràcticament masculinitzat, almenys en aquella època, no puc parlar per ara. És aquesta revista satírica amb aquest humor. Sí que és veritat que trenca molts altres conceptes a nivell de com tracta, sobretot, a tema polític i de crítica social, però molt poc feminista. Però en el cas del Tato, que era de l'Albert Montes, sí que tenia una perspectiva, no era un home el típic macho, no era un home masculí, però era una persona precària. Llavors, podies relate amb aquest. Llavors, Universo. Per mi és molt interessant, primer perquè m'agraden molt els relats curts, llavors són tots, els dos són relats curts, són de ciència-ficció i utilitza aquest gènere no com a evasió, sinó com una eina per parlar del nostre present.
Uh-huh.
Va començar en format digital, de manera així independent, i al final ha publicat aquests dos volums que han estat traduïts a l'anglès. Són relats autoconclusius que juguen amb viatges en el temps, intel·ligències artificials, alienígenes, futurs distòpics i paradoxes tecnològiques. Són històries breus, sovint iròniques, que funcionen com a miralls deformant el nostre... És que són molt macos, a mi m'agrada molt. Llavors té una visió molt crítica a nivell social. no hi ha una trama unitària, hi ha diferents idees que comparteixen aquesta mirada, que és desconfiar del progrés acrític i posar el focus en les estructures del poder que sostenen. Hi ha, per exemple, una història on una empresa envia un treballador milions d'anys enrere per marcar a l'univers el seu logotip, el Big Bang, saps? De posar-ho.
Oh, wow!
Clar, hi ha una crítica molt forta al capitalisme. Hi ha una altra part també que parla de robots, i aquí és quan vaig veure que no és explícitament ni queer ni feminista, però quan parla de robots hi ha dues dones que estan juntes, o sigui, sense mencionar explícitament, simplement no donar-li importància al gènere perquè és igual. Hi ha dones científiques, sin más. I llavors, doncs això, et recomano molt perquè a més són molt fàcils de llegir i sobretot et fa pensar molt en històries que semblen com molt llunyanes a nivell de ciència-ficció, però són molt properes. Ja està. I vull fer una menció molt ràpida a dues il·lustradores, perquè he pensat, vale, porto dos homes, però Mireia, o sigui, al final aquí, criptogínia, saps? I llavors, molt ràpida, a Flavita Banana, perquè m'agrada moltíssim, i sí que és veritat que no tinc els seus llibres, perquè em costa una mica aquestes il·lustradores que fan només una vinyeta. Sí. Si no són seguides, a mi em costa una mica. Llavors, però sí que la segueixo des de fa molt temps, és regular del país i a xarxes publica tot. És una il·lustradora i vinyetista espanyola nascuda el 1987, té un estil molt minimalista, bueno, les dues que he portat tenen un estil bastant similar. I el que té és que és un humor de situacions quotidianes amb un humor molt crític i punyent, clarament feminista, parla molt de temes dels rols tradicionals o visibilitzar els micromasclismes. I després vull parlar de Adela por Dios XD, que es diu Adela Angulo.
La amo, a la Adela por Dios.
He de dir que, a més, té una història molt interessant perquè estava estudiant al MIR i ja en els darrers anys de carrera per ser metge de família va dir a la merda, ho deixo tot, i es va posar a ser il·lustradora. Llavors també té un llenguatge visual molt directe i sobretot tracta temes de crítica social, però especialment d'autoconeixement i empoderament amb molta part molt personal i també molta part de salut mental, que és, per exemple, pel que ella va deixar tota la carrera de metgessa. I ja està. I fins aquí les meves recomanacions.
Que guai. Jolín, és que m'agraden molt a mi els còmics i les novel·les. Vale, doncs jo us porto... N'he portat dos físics i llavors em mencionaré un parell més. Jo també porto de senyoros, però bueno, crec que ho arreglarem al final.
Què passa
avui, eh? Bueno, tampoc hi ha tantes autores de novel·la gràfica, vull dir que al final això també és una cosa que crec que s'ha... O sigui, no és que no n'hi hagi gaires, és que en proporció és que és un campo de nabos, no passa res. Doncs, el primer que us porto és aquest que es diu El Velo, de dos autors, El Torres i Gabriel Hernández Hualta, i és un còmic que fa molt de temps que tinc, que recordo que us diré que només l'he llegit una vegada, perquè és un gènere de còmic o de novel·la gràfica que fa por.
Okay.
I a mi quan un dibuix em pot fer por...
A mi no m'està gustant.
No, a tu, Gina, no crec que t'agradés gaire. I els temes són bastant bèsties, vull dir que també has de ser conscient...
Jo crec que me'l vas deixar, el vaig començar i no el vaig llegir.
Pot ser. És que em sona que passés això.
Sí.
Ara, a mi m'encanta tant la il·lustració com la història, perquè, bueno, fantasmes i coses així...
No dormo.
A mi em va fer por quan me'l vaig llegir.
Potser tu t'ha fet por, a mi
sí,
ja...
Sí, no t'ho recomano. Però si us ve de gust i no us fa excessiva por...
Ui, no,
sí.
Paro de
I
mirar.
I són històries separades o és una història?
És una història,
és
només.
És una novel·la gràfica,
i també
llavors.
És...
No és un còmic.
Autoconclusiva. Aquesta paraula és molt guai. Doncs això, i vull dir, el recomano, si us agrada, això, una mica de passar-ho malament, històries policies, també poltergeist, cosetes així.
I la il·lustració una mica més realista, no? Per dir-ho així.
Sí, realista i molt inquietant.
Okay.
Que això és el que et dic, és una cosa que crec que és difícil de fer.
Sí.
I aquest ho fa molt bé. Si teniu ganes de passar por una miqueta amb una novel·la gràfica, us recomano molt El Velo. I llavors...
Jo sabia que portaries aquest.
Jo també sabia que portaries aquest.
Com ho sabíeu?
Perquè sempre el recomanes.
Ai, bueno.
A mi me'ls has deixat tots, llavors.
Sí, ja ho sé.
A mi també.
I parlant de deixar-vos i que llegiu coses que tinc jo, porto, per suposat, Black Sat, que és de Guarnido i Canales, que són dos autors espanyols.
Bueno, és que em sembla...
És que són xulíssims.
Sí, és que...
Són... Aquest és el primer... que com podeu veure no li trec les enganxines de les portades, però crec que aquí posa que és la 8a edició, vull dir, està, ha estat editat moltes vegades.
Posa 7a edició i 8 premis internacionals.
Ah, me ponen números juntos, coño. Doncs això, de fet, la saga de Black Sabbath són, crec, jo pensava que eren 5, però crec que ara ja en són 7, perquè l'últim són dos números junts, que encara no tinc.
Ah, vale.
Jo et tinc.
No me'ls llegi perquè no els tens.
Exacte, exactament. Doncs aquest, el primer és Un lugar entre les sombres, que és aquest que té ara la Gina a les mans. Després hi ha Arctic Nation, que és el segon. Alma Roja és el tercer.
És que és molt maco.
El quart es diu El infierno, el silencio. I l'últim es diu Amarillo. I és molt guai perquè cadascun tenen un color a la portada. Pues sí. El primer és negre, el segon és blanc, el tercer és vermell, exacte. Després blau i després groc. Està... La il·lustració és espectacular.
És el que em vas dir que està feta amb
aquarel·la. Està feta amb aquarel·la, correcte. I hi ha vinyetes que han tardat setmanes només en corregir color. ¿Vale? O sigui que és una cosa que s'ho prenen molt en sèrio. La veritat és que ho sento, però no recordo quin era l'il·lustrador i quin era el guionista, o sigui, el que ha fet la història. Diria que Guarnido és el dibuixant i Canales és l'escriptor de la història.
Dibujo i color, sí, Guarnido.
Sí, que bé. Sí, és que... No, perquè el passava primer, doncs, per raons òbvies, perquè tot i que la història està molt bé, realment el que impressiona és la il·lustració.
Sí, la història és molt entretinguda.
I la història és que no m'he dit, que és un gat, que és un detectiu.
Sí, és de furros.
Sí, és un gat antropomorfitzat, per suposat. Però és molt guai perquè té com aquesta cosa cookie de que és un gat. I alhora està com ambientat doncs, com als anys 30, 40, als Estats Units. Sí, és el Draco. I les històries són molt interessants. Diria que és la segona Arctic Nation que parla sobre el racisme, però fa amb animals. Sí. Llavors també és aquella cosa de...
La de l'os polar.
Sí, sí, que és aquella cosa de poder transmetre un missatge increïblement actual amb algú com molt, molt
fantasiós. Sí.
Exacte. I llavors, una mica en relació a El Velo, un altre còmic, novel·la gràfica, que jo m'he llegit, que no sé, no trobo jo tampoc, no sé qui li vaig deixar, i a més sé que me l'he comprat dues vegades, és Pesadillas de Katsuhiro Otomo. Katsuhiro Otomo és l'autor d'Akira, per si algú no sap això. Vale? Llavors, és aquest estil de dibuix espectacular, vale? I aquest també és un que em va fer por. O sigui, Gina, no te'l recomano.
No, vale.
Tampoc el tinc, no te'l puc deixar. Però recordo que sí que va ser, abans que El Velo, un que em feia por passar la pàgina.
Sí, eh?
Hòstia, a mi no m'ha passat mai.
I no, tio, i no és, còmic, no és gore com El Velo, que El Velo sí que té una cosa més de fàstic i tal.
I això en quin moment ho llegies? Perquè abans d'anar a dormir cagues a sobre.
No, abans d'anar a dormir no llegeixo còmics, o sigui, no...
Veus? I Hate Fairyland té molta sang, però te'l pots llegir quan vulguis, perquè ja, no fa por.
Clar, però aquests, és que, bueno... I a més, en el cas de Katsuhiro Otomo, realment parla d'un bloc de pisos de gent com de classe baixa i llavors és com... És bastant realista en aquest sentit, però clar, llavors passen cosites, no? Más puro estilo Katsuhiro Otomo, que és un dels meus autors preferits. I l'altre que volia mencionar, que el tinc i no l'he portat perquè, perdoneu, però he tingut una tarda de locos, vale? És Marceline Gonna Drift, que és un còmic de la Marceline d'Adventure Time, d'Hora d'Aventures.
No ho sabia! Ah, però si el trobes ja me'l deixaràs.
Oh, sí, sí, sé on és, el que passa que me l'he oblidat. Aquest sí que te'l puc deixar. Aquest el tinc localitzat. Sí, a més, el tinc amb grapes, o sigui, me'ls vaig comprar... Bueno, el meu amic, el Surà de Londres, me'ls anava enviant i després ell també va trobar el tomo integral, que és molt petit, eh?
Ok.
Però, bueno, sense fer spoilers, és molt guai perquè és una història de la Marceline amb la Princess Bubblegum i, bueno, qui ho sap i qui no, doncs també. I aquest sí que està escrit per... dues dones, Meredith Grant i Carrie Pietsch, que són...
Aprofito que avui no tenim espai de recomanacions, però estic veient Fiona and Cake.
Sí.
M'està agradant moltíssim. No m'ho esperava, o sigui, vull dir, tenia ganes de veure, però m'està agradant moltíssim, perquè fa... no la pots veure si no t'ha acabat l'altra.
Això anava a dir, que jo he aconseguit que la meva germana vulgui aquest Nadal acabar Adventure Time per fi i puguem veure... Distant Lands, i també volem veure Fiona and Cake.
Distant Lands sí que l'he vist, però a més és molt guai perquè és com, pues no ho sé, diria 20-30 anys després del final d'Adventure Time. Molt diferent i a la vegada moltes referències que fa molta il·lusió tot.
Que guai.
M'està agradant molt.
No, jo li tinc moltes ganes. I també, perdoneu, aprofitar que he mencionat a una de les meves germanes per mencionar a l'altra de les meves germanes que ahir em va trucar, la meva germana petita, i em va dir... Heu parlat de persones que tenen el de, en directe amb la Maria Garganté.
Ah.
De persones que tenen el cognom de la mare abans i no m'has dit a mi.
És veritat!
I jo, Segur que no. En plan, vols dir que no vaig dir després?
És perquè ho feia jo, llavors...
També pot ser que ho pensés i al final no ho diguis, clar, perquè això també em passa molt quan...
Però és veritat, és
quan,
veritat.
Quan no, això... i que si és quan jo parlava de dades, vam anar a saco, llavors no...
Sí, per això. Des d'aquí, Oiana, si m'estàs escoltant, ho sento molt, però et juro que vaig pensar en tu i que... Que sapigueu que la meva germana petita té abans el cognom de la mare que del pare, d'acord? Vale. I...
Bueno, gràcies còmics... per escoltar-nos.
Exacte.
Bueno, más le vale.
Más le vale, però sí, gràcies, gràcies.
Dic que anava a dir, parlant de còmics extraviats, et recordo, Maria, que jo tinc els teus Young Avengers, que no els tens perduts. Estan a casa meva des de fa potser 2 anys, però els tinc jo.
Un dels còmics més gais de Marvel que m'he llegit mai és espectacular.
Te'ls has acabat? No.
Vale. Quan te'ls acabis, no, tranquil·les, sí. Vale. Són curtets. Jo sé que els tens tu, no
els
et preocupis.
Els tinc jo.
I amb això anem a la següent.
Sí.
Aquesta cançó l'he posat jo,
vale,
perquè volia mencionar aquí, en plan, perquè ara anem a fer els exemples dels followers. Què ens han recomanat els nostres followers? Em colo jo i recomano ràpidament Scott Pilgrim contra el Mundo.
Ah, vale. O sigui, aquesta
que aquesta cançó és Scott Pilgrim contra
però
el Mundo,
la
pel·lícula.
Vale.
Clar, no l'he volgut recomanar en els còmics perquè no he llegit els còmics originals.
Uh-huh. L'altre dia va veure la sèrie de Netflix.
És espectacular.
És boníssima, és tan bona.
Va agradar moltíssim.
Us recomano molt la pel·lícula i la sèrie de Netflix. I els còmics probablement també.
Sí, però la sèrie jo crec que corregeix moltes coses de la peli.
Sí,
clar. Perquè la peli hi ha moments que és en plan... Sí. I en canvi la sèrie crec que ho fa molt bé.
M'agrada molt.
Per això he colat aquí la cançó aquesta, per recordar-me a mi mateixa de recomanar Scott Pilgrim contra el Mundo.
Que lista.
I què ens han recomanat els nostres followers? La Júlia ens ha recomanat El príncipe i la modista, que és un que jo també m'he llegit perquè ella me'l va recomanar. I ara no sé si també està a la biblioteca o me'l va deixar ella.
Okay.
Però perquè me'ls vaig llegir com els tres del tirón, que està molt bé. I també ens recomana Género Queer, òbviament. La Mariona ens recomana Strangers in Paradise.
Uh-huh. La Patri ens recomana, que jo no n'he parlat perquè sabia que estava aquí la recomanació, Paper Girls, que també hi ha la sèrie, que la sèrie em agrada molt, tot i que la van cancel·lar.
És veritat.
Però els còmics són perfectes.
Tu els tens?
Jo tinc el primer.
Que et va comprar la Mireia.
Que me fue regalado, exacto.
Ué, ué, ué.
Però que mi amiga. La Miriam recomana Lo que más me gusta son los monstruos.
I el David, Una lesbiana de cuidado, que és el de... El test de Bechdel, que el que ha dit la Maria en anglès, doncs aquest i el té, llavors me'l deixarà.
Ah.
Com ho ha dit, he pensat... Ah.
Com hem dit que es deia en anglès? Dykes to watch out o alguna cosa així?
A dyke to look out for.
Ah, vale.
Alguna cosa així. Sí.
Gràcies, David, d'aquí de part de totes.
Sí.
Després, Queer, una història gràfica, que l'hem estat mirant i té molt bona pinta, i després dibuixant el gènere, que està tant al còmic com uns vídeos amb les il·lustracions. I ell, que era profe, l'havia utilitzat en les classes. O sigui que també mireu-ho perquè hi ha uns vídeos curts que són molt interessants i es diu dibuixant el gènere.
Que guai. Una cosa, ja que no fem record de recomanacions, perquè bàsicament ha sigut un capítol de recomanar, vull dir una cosa que avui parlàvem amb els meus companys al màster i he dit que diria, que és obrir un melonet que ho podem... Jo només ho dic i llavors ja en parlarem,
vale.
Perquè ja sé que estem ja en moments finals del podcast, però què passa amb la Rosalía?
Mira, jo avui he pensat si li donàvem el Premi Senyoro i tot,
Sí, eh?
Ja, però no ho farem perquè som feministes.
Exacte.
Però, sí.
Exacte.
Però bueno, crec que és una cosa que en podem parlar en un altre podcast.
Sí,
però...
a més a més, tio, a mi m'ha tocat molt el d'esto perquè jo porto, des que va sortir el disco, com mig defensant-la, no?, pel tema de la imatge religiosa, dient que la Rosalía ja tenia aquesta imatge religiosa abans i que no es ve de nou.
Mm-hmm.
Però de cop i volta em surten aquestes tonteries que he dit, porto 2 setmanes defensant-te per res.
Sí, i a mi el que més m'ha molestat és com que la seva justificació, que bueno, que per qui no ho sàpiga molt ràpid, bàsicament va dir jo me rodeo de idees feministes, me inspiro de idees feministes, però no, no soy...
No me considero dentro de un ismo.
No, soy no, moralmente perfecta.
Moralmente perfecta.
Para poderme incluir en un ismo.
Dentro de un
ismo. És en plan, llavors els que sí...
Exacte. Ens considerem moralment perfectes.
I un moment, i Rosalía, i el capitalismo? I el catolicismo? Perquè aquests ismos no tens cap problema, guapa? I no has anat a fer un curset de monja, que jo sepa. O sigui, a veure, un moment. Qüestió, que dona per molt, però és que avui estàvem, ja et dic, amb els meus companys, en plan, estàvem... I el mateix, en plan, jo que l'he defensat... Jo que vaig defensar...
Em sembla perfecte de fer un episodi d'ismos.
Vale.
Ui!
Ismos, dins de la cultura.
I l'enviem a la Rosi.
La convidem.
La convidem. No, jo crec que no. No sé si voldria, la veritat. Però bueno, en fi. Dit això, passem a la millor secció, que és... els nostres premis.
Molt bé, doncs el premi d'Espàcia d'avui, diré que el llegiré jo ara, però jo encara no l'he llegit, per tant, les meves reaccions seran per primera vegada mentre jo llegeixo això en veu alta, d'acord? El premi Espàcia d'avui és perquè el Premi Pulitzer del 2025 l'ha guanyat una dona per una novel·la gràfica. La guanyadora és Teresa Hulls, autora de Feeding Ghost, que és el que hem dit al principi del capítol. Exacte. A Feeding Ghost, a Graphic Memoir, perdó. Que va rebre pues això, el Premi Pulitzer 2025 en la categoria de Memòries o Autobiografia per aquesta novel·la. Aquesta obra
que,
narra...
Perdoneu, jo no sabia que el Premi Pulitzer té no sé quantes categories i una d'elles, i de les regulars, és aquestes d'autobiografia.
Vale. Jo tampoc estic enterada que és el premi aquest. O sigui, em sona...
És només d'Estats Units i, a més, has de ser de ciutadania estadounidens per poder guanyar-lo.
Ah, vaja.
Pues pa ellos.
Disparos Unidos. Això, aquesta obra, Feeding Ghost, a Graphic Memoir, narra tres generacions de dones xineses, la pròpia autora, la seva mare i la seva àvia, explorant trauma, identitat i història familiar a través d'un llenguatge que combina text i il·lustració. La seva obra aborda relacions entre mares i filles, migracions forçades i herències traumàtiques des d'una perspectiva íntima i feminista, utilitzant la novel·la gràfica com a eina per explorar experiències. És significatiu perquè és l'única novel·la gràfica guanyadora en una categoria principal. Feeding Ghost és només la segona novel·la gràfica de la història que aconsegueix un Pulitzer. Wow. I la primera que guanya dins una categoria literària regular, no una menció especial. Després de que Maus d'Art... Maus.
És que es diu Art, l'autor.
D'Art Spiegelman.
Que confusió. Sí. Aconseguís un premi especial al 1992.
Vull dir que li van donar un Pulitzer, però un premi especial del Pulitzer, no una categoria regular com és aquesta d'autobiografia.
Molt bé.
Ja està?
Sí, ja està, aquest és el premi. Em sembla estupendo, la veritat.
Doncs
després que investigaré.
En una notícia que em va aparèixer aquest cap de setmana i vaig pensar, bueno, Google que m'espia i sap que estem,
preparant de còmics.
I em va aparèixer això, o sigui, ho posem a deures perquè té molt bona pinta.
Sí, la veritat que de tot el que parla té pinta de ser bastant xulo. Vaig a buscar... Aviam,
sí, com ho buscat. És interessant, però segur que la història és molt guai. I sí, sobretot si li han donat un Pulitzer, assumim que té certa categoria, que no és un premi planeta, vamos.
No, i has de ser una novel·la gràfica, no un còmic.
Sí, exacte. Que bueno, ja et dic, la diferència és això. Ja. És
ui, estèticament pura. També interessant, eh?
Sí, molt bé.
Sí, tot blanc i negre, no, em sembla?
Sí, i algunes coses així com...
L'apuntem.
Sí. Jo tinc un parell ara també de còmics pendents... Perdó, novel·les gràfiques. pendents d'aquestes que són grans, o sigui, gruixudes i grans. Sí. I les tinc pendents allà de quan tingui un ratiqui. Però que em dona aquestes vibes també, que és molt xulo.
Molt bé, doncs felicitats a la Tessa Hulls per el seu premi.
Exacte, felicitats des d'aquí.
I també felicitats per haver guanyat el Premi Espàcia del capítol d'avui.
Segur que ens escolta.
Molt més important que el Pulitzer.
Hombre, i tant. Per suposat.
Vale, i em poso sèria per donar el Premi Senyora d'aquesta setmana. La veritat és que intentaré reprimir de tirar coses i trencar de tot.
No trenquis l'estudi, Maria.
Últimament tenim uns Premis Senyoros forts.
Bastant terribles. Doncs avui el Premi Senyora el donem a un senyor amb bata blanca, que té nom David González Sosa. I el torno a dir, David González Sosa, amb un suposat prestigi professional i milers de seguidors a les xarxes socials. És un cirurgià plàstic amb més de 15 anys de carrera, que operava en clíniques privades de diverses ciutats de l'Estat i que ha estat detingut i enviat a presó provisional per violar una pacient al quiròfan mentre estava sedada. Els fets són especialment greus perquè no parlem només d'una agressió sexual, sinó d'un abús de poder extrem. Una dona inconscient en un espai que hauria de ser de màxima seguretat i un professional sanitari que utilitza la posició d'autoritat, confiança i impunitat per exercir violència sexual. El cos de la pacient convertit literalment en un territori sense drets. També posa sobre la taula una realitat incòmoda. Quantes violències queden invisibilitzades? Per què passen sota sedació? Perquè passen sota sedació, perdoneu, en espais tancats, en contextos de jerarquia absoluta? I per què sempre se'ns demana a les dones, a nosaltres, que confiem, que no exagerem, que no sospitem? Aquí us deixo aquest premi, que...
Bueno, i que a més ha passat com molt random. Això l'han gravat com dues infermeres, no?
Sí.
Que potser ja ho havien vist abans i necessitaven proves. És que aquí està la cosa. Potser necessitaven proves.
I sortiran més, segur, vull dir, dubto moltíssim que
no,
això fos el primer cop.
Ja han començat a sortir algunes que han dit potser em va passar. Mm-hmm. Perquè, clar, és el del clar, mateix de la Giselle Pellicot,
sí,
que ja tenia conseqüències, no sabia d'on venien.
Sí.
Òbviament, les seves eren repetides.
Sí.
Però, clar, potser et despertes d'una anestèsia general i et penses que certes conseqüències són per l'anestèsia i no.
I resulta que no. Sí, de fet, també hi ha una història de terror també als Estats Units, que és una cosa que potser t'imagines més que passi, no? Perquè quan passa aquí a casa també és com fort, però també una noia que havia anat al dentista un dia random, llavors de cop s'adona que està embarassada, que no li ve la regla, va al metge, el metge li confirma que està embarassada i al final descobreix que és que el dentista l'havia violat mentre estava adormida. Vull dir que, per desgràcia, no és una cosa que això sigui el primer i esperem que sigui dels últims. Però bueno,
però no crec que ho sigui.
No, bueno,
creu.
En fi.
Se creu perquè justament vam fer relativament poc a l'episodi especial del 25N.
Mm-hmm.
Preparant l'episodi, ja havia preparat el número de dones assassinades a Catalunya, eren 7. Preparant, eren 8 i ja anem per 10. Aquesta setmana ha sigut la dècima, amb 38 anys, em sembla, amb 4 fills.
Sí.
Bueno, per acabar amb una mica més d'alegria...
Canviem una mica, que últimament això, els Premis Senyoros estan...
Senyoro...
Però
bueno, no és culpa nostra,
no.
És culpa d'ells.
No.
I Punxi.
Exacte.
Simplement recordar-vos que tenim una última activitat del Col·lectiu Espàcia abans que s'acabi l'any, que és el Vespre de Trivial amb el Col·lectiu Espàcia, que el farem el dia 30 de desembre, que és un dissabte?
No, un dimarts.
És un dimarts?
Un moment, vaig a comprovar-ho al calendari.
És un dimarts o és un dissabte?
Jo diria que és un dimarts. És un dimarts, efectivament.
Pues jo havia posat dissabte el cartell que us he enviat pel WhatsApp i no m'heu dit res, eh?
No, ho sento. No va passar res.
Bueno, doncs el fem el dimarts, 30 de desembre, a les 7, al Calissó, com sempre. Posarem tota la info a les xarxes. Equips, premis, lo de sempre, ja sabeu com funciona, veniu i passeu una bona estona.
Exacte.
I ja no ens tornem a veure fins l'any vinent.
Sí,
correcte.
Ja és la darrera gravació del 2025.
Sí, correcte.
I res, que passeu unes bones festes.
Sí, això, bones festes, vosaltres també us veurem més, però bueno, bones festes, Adri.
Bones festes.
I hasta l'any que viene.
Eso.